Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky.
Pues ja tenim aquí una setmana més na Vanessa Parellada per parlar de això, salut emocional, el seu espai de benestar. Molt bon dia, Vanessa, com estàs?
Molt bon dia a tothom, molt bé, gràcies, i tu?
Molt bé.
Benvingut, molt bé. Que no havíem coincidit mai
no havíem coincidit així encara.
En face to face.
Exactament.
A la ràdio, almenys.
Molt content de coincidir amb tu.
Igualment.
Què ens portes avui, Vanessa?
Mira, vam introduir la secció anterior de quan parlàvem de com podíem diagnosticar o com podíem saber si teníem un trastorn que a vegades no sabíem identificar, que a vegades ens semblava, teníem com aquest biaix negatiu i bueno, vam introduir que fins i tot en temes de diagnòstic s'està canviant la manera de treballar, no? Uh-huh. I vaig esmentar el que en psiquiatria i psicologia clínica s'utilitza molt com a eina. Més per ajudar els pacients és per ajudar els professionals, no? És per tenir un marc comú de feina, per posar un nom semblant a les coses que tenim davant, perquè aquella persona potser un no la coneix i parlem de trastorns entre nosaltres, no? I utilitzàvem un manual que es va crear a partir de l'Associació Psiquiàtrica Americana, que és el DSM, que és el Manual Estadístic de trastorns mentals. També hi ha trastorns de la personalitat, també hi ha parafílies, hi ha trastorns de personalitat, no són trastorns mentals com a tal, però també estan en aquest manual. I a partir del gener de 2026, o sigui, aquest manual va començar als anys 50 i se n'han fet moltes revisions, no? I a les revisions que se n'han anat fent són per afegir trastorns, treure trastorns, afegir diagnòstics, afegir criteris diagnòstics. Criteris diagnòstics vol dir, per posar un exemple de com funciona aquest manual, no? Per exemple, trastorno depressivo persistente, que seria la distímia. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que lo que está ausente, según se desprende de la información, no sé qué, no sé cuánto. Presencia durante la depresión de dos o más de los síntomas siguientes, ya digo. Poco apetito, insomnio o hipersomnia, poca energia o fatiga, baja autoestima, falta de concentració, no sé què. Et diu que han d'estar presents més de 6 mesos o més de 2 mesos segons quins. O sigui, que és una manera de treballar com molt pautada, molt acotada i que és com de o sí o no.
Clar, diríem, no? Que els psicòlegs a les consultes tindrien com una checklist a comprovar, no? A veure el pacient.
Tu vas fent una pregunta, no? En psicologia clínica se sol fer doncs, una història, una anamnesi, que és una història clínica del pacient, de quin és el motiu de consulta, què li passa, quins símptomes té, des de quan, i tu ja vas veient des de quan. Fa més de 6 mesos, fa menys, fa un any, fa... I tu, amb el que la persona et va dient, has d'anar fent-te com el panorama de vale, doncs això és un cas d'un trastorn o no compleix els criteris per tenir, però s'assembla bastant. Llavors, aquesta és la manera en què se sol funcionar en la pública o en els psicòlegs clínics, els psiquiatres solen tenir aquesta manera de funcionar.
Una manera molt científica, no?
Sí, i molt estadística, perquè al final són trastorns que si tu no tens allò durant X mesos o més, ja no et poden posar aquell diagnòstic, serveix molt per després fer un informe, per entendre'ns, però és el que deia, serveix per professionals més que per pacients. Clar. Perquè un pacient tampoc no l'ajuda a millorar saber que té un diagnòstic o un altre. Hi ha gent que sí, però al final és un diagnòstic que està inventat, no és la paraula, però que no és com una grip o com un Covid, que tu et fan una prova
i dona positiu
o negatiu i hi ha una evidència allà biològica de que allà hi ha una malaltia, no? Quan parlem de trastorns mentals, és tot molt social, al final, no? En el sentit de que és un conveni o és una convenció social feta per un grup d'homes nord-americans, blancs, occidentals, per tant, és molt biaixada aquesta manera d'entendre el benestar, no? Des del gener d'enguany s'està plantejant aquesta com la necessitat que clar, s'ha plantejat el gener d'enguany, però això és un debat que fa anys que s'està
treballant, no?
Que s'està treballant, no? I s'ha publicat un full de ruta per fer una revisió més profunda del manual. Si volen integrar determinants socials, culturals, ambientals, biomarcadors biològics, nivell de funcionament i qualitat de vida, o sigui, allunyar-nos d'aquest model més categorial de tenir o no tenir un trastorn cap a una visió més flexible i dimensional. Això sembla un debat més tècnic, però en realitat és un debat que li dona la volta a la concepció mateixa, ja no només de malaltia mental, sinó de trastorn mental. Fins ara hi havia aquest model binari.
Clar, perquè segons el que em deies, en el seu model actual, diguem que es diagnostica igual a una persona, com deies, per exemple, de Nova York,
claro,
que a una persona igual amb una situació econòmica o social més inestable d'una altra banda del món, no?
Clar, amb qualsevol persona tu fas ve un pacient, un home que acaba d'arribar a Espanya fa un any de, jo què sé, fugint de Maduro, per exemple, no? I li pots fer un diagnòstic, potser, de distímia, però no tens en compte que és una persona que està migrada, no tens en compte que és un home que no és un home blanc, que potser té una altra qüestió, no tens en compte el condicionant econòmic, el fet de que ha deixat la família enrere o els fills, no? Clar. O sigui, hi ha tota una sèrie de condicionants més enllà de l'etiqueta, hi ha la persona. Per tant, és important entendre que som més que una etiqueta, que som més que un diagnòstic, i a més després tenim una altra qüestió, i és que moltes vegades no complim criteris per tenir un diagnòstic, hi ha persones que funcionen, que treballen, que compleixen, que sostenen, que no estan en crisi, però que no estan bé.
Claro.
No? Llavors es va desenvolupar en Corey Case un model de doble continuïtat i parlava de dues dimensions. Un continu de malaltia mental en el qual tu pots tenir o no tenir una malaltia mental, però també un continu de salut mental positiva. O sigui, tu pots no tenir un trastorn mental i malgrat això no està bé, no? Pots tenir el continu de malaltia mental puntuar baix, com si diguéssim, però també en salut mental positiva, en el benestar, puntuar baix, no? O sigui, una persona que és funcional, però amb baix benestar, o una persona que té símptomes, que se li ha diagnosticat un trastorn per dèficit d'atenció o un trastorn per ansietat generalitzada, però té una relació bona amb la seva parella, té feina, és una persona que està integrada, que té un bon funcionament, mm-hmm. No? O sigui, seria una persona amb un bon nivell de recursos malgrat els símptomes. Però avui m'agradaria centrar-me en aquestes persones que no, havent-hi un diagnòstic, tenen com aquest languiment que s'anomena, no? Que hi ha un funcionament correcte però sense vitalitat, sense plenitud, sense un sentit profund, perquè absència de trastorn no és presència de salut, no? I aquest canvi de paradigma ens ajudarà a aprofundir més en aquest concepte. Tu pot ser que no tinguis que no compleixis els criteris per cap trastorn, i el psicòleg igual et diu, no tens cap trastorn mental com a tal, però clar, és que jo no estic bé.
Claro.
Per tant, i la sensació subjectiva de no sentir-se bé és molt real, no? I ha de ser igual de vàlida que el fet de que no compleixis uns criteris d'un manual estadístic.
Clar,
pot ser
altres indicadors, altres situacions que no surten en el manual.
Exacte, tu pots no tenir cap trastorn i malgrat tot pots tenir escassa satisfacció, poca vitalitat, no tenir molta connexió social, no és una depressió major, però tampoc és una salut plena, com si diguéssim, no?
Claro.
Aquí hi ha un concepte que m'agradaria introduir per entendre aquest desgast silenciós, que és el concepte de càrrega al·lostàtica, desenvolupada per un neurocientífic anomenat Bruce McEwen, que parla del mecanisme pel qual el cos s'adapta a l'estrès. El problema no és que tu t'activis en un moment puntual quan tens una situació estressant a la que has de respondre, sinó que el problema és que no et desactives. No? La càrrega al·lostàtica és aquest cos biològic acumulat de l'activació repetida del sistema d'estrès. Aquest desgast progressiu quan el sistema simpàtic i l'eix hormonal de l'estrès estan activats permanentment.
Diguem que sempre estàs en situació d'alerta.
Sempre estàs en situació d'alerta, no? Augmenta la inflamació, això que també s'han parlat tant avui en dia, no? Els aliments antiinflamatoris, de situacions inflamatòries, l'estrès és un gran inflamatori del cos, tens aquesta fatiga constant, no? I això al final és perquè portes molt temps sostenint alguna cosa invisible per tu, no? Vas fent. Aquesta gent que diu, bueno, a Formentera hi ha un dit que una frase que m'agrada molt, que és direm que bé.
Direm que bé.
Aquest direm que sí. Bé, jo crec que darrere hi ha molta càrrega al·lostàtica, no? Perquè no et diré malament, no? Perquè no vull, a més, el
no
subconscient...
No està ben vist de dir que estic
illenc,
malament.
Exacte, l'inconscient illenc i ja, sí. Jo estic començant a desenvolupar aquest concepte illenc. Amb algun pacient n'he parlat, que comparteixen totes les persones nascudes a Formentera i és que mai passa res. Sempre estem bé. Mai tenim problemes,
de
no?
Portes cap a fora,
de portes cap
bé.
A fora sempre va bé, no? I mai es diu, i mai, mai es protesta. Costa molt que la gent està molt enfadada perquè protesti, no? Els has d'ajudar a protestar, la gent s'ha d'ajuntar per protestar, però individualment a la gent li costa molt protestar i dir que està malament, no? Sí. Aquesta frase, direm que bé, per mi és molt reveladora.
També crec que en certa part de la societat de Formentera, pot ser més els nostres majors, també tenen una dificultat per saber els seus propis sentiments, també.
Sí, aquí també hi ha un component generacional molt important, i és que les generacions dels nostres pares i sobretot dels nostres abuelos, la seva missió a la vida era sobreviure. Sobreviure a ells i que sobrevisquessin els seus fills. I amb això ja es podien donar per satisfets. I llavors els fills superar els pares, no? Tenir una miqueta més de menjar, una miqueta més de benestar material, no? Tenir una miqueta més de recursos, assegurar aquesta continuïtat, que els fills tinguin el que no hem tingut, però tampoc es parlava encara de benestar emocional, ni de trastorns, ni de crisis, ni de... I la generació actual, entre 30 i pico i 50, aquesta generació són els que estan trencant patrons en aquest sentit.
Totalment.
Que sembla que ens passi de tot, però no, ens passa el mateix que ens passava en els pares i en els avis. El que passa que ara tenim espai per dir-ho, tenim paraules per anomenar-ho, perquè si no ho anomenes no existeix, i tenim aquesta sensació de que no passa res si diem que no estem bé. Avui en dia aquest direm que bé és més de majors, no?
Sí.
És més de la gent major d'aquí, no, la gent més jove no ho diuen tant així.
No, clar que no.
Però bueno, una persona que estigui funcional diria, bueno, bé, anem fent, anem tirant, no? Això també seria càrrega al·lostàtica, no? Aquesta persona que, bueno...
I vaig un paral·lelisme amb això també, amb l'actual model de diagnòstic, no? Que des que sortia dels anys 50, quan bé, no existien tantes diferències, pot ser, el que deies, no? Dels avis aquí de Formentera, que eren que tenien que fer era sobreviure.
Sí, persones supervivents.
I avui tenim molts altres estímuls que potser ens afecten a la càrrega aquesta emocional.
Exacte.
Per tant, pues, els diagnòstics que es feien als anys 50, que es fan ara, clar.
No té res a veure la societat, a més de llavors, amb la d'ara. Una cosa tan senzilla com és el consum audiovisual que fem, no té res a veure el nostre, fins i tot, ja no dic el dels nens d'avui en dia, que quan nosaltres érem nens, per això jo crec que ha triomfat molt Stranger Things, en part, perquè és una veure que hi ha una manera diferent de passar el temps. El temps passava d'una altra manera, quan havies de rebobinar una cinta, quan no havies d'esperar una setmana que sortís un altre capítol de la sèrie que t'agradava a la tele, que hi havia tres canals, després va venir, crec que primer Telecinco, després Antena 3, no sé quina de les dues, després La Sexta.
Ho feies una foto i no la veies al moment, tot
no,
això. No,
exacte, no? Un carret de 36 fotos era per totes les vacances, i ara 36 fotos les fas a l'aeroport.
Exacte.
Que si el cafè, que si no, aquesta perspectiva, no, que amb aquesta llum, que si tal, ara selfie tots, ara falta un. 36 fotos te les poleixes en un moment, i abans era pues, totes les vacances i que sortissin totes, no? Creuaves els dits i que no en surti cap balada i que tothom tingui el cap a puesto i que ningú tingui els ulls tancats o vermells, no? O sigui, hi havia una el temps tenia un altre valor, l'espera, la frustració, la gestionàvem d'una altra manera, i avui hi ha trastorns, és veritat, no? O malestars més que trastorns, que són del nostre temps, perquè tenen a veure amb les coses que ens han tocat viure, no? I m'agradaria parlar d'uns quants indicadors per veure que igual no tenim un diagnòstic com a tal, però potser sí que tenim el sistema sobrecarregat.
Vinga. No?
Un indicador podria ser una activació fisiològica de base persistent. O sigui, l'estrès s'ha convertit en el teu estàndard. Com ho podem notar que tenim això? Tenim la musculatura tensa, molt, molt, una part important del temps, respirem de manera superficial, no? A vegades ho notem perquè de tant en tant fem aquells sospiros, no? Això vol dir que de tant en tant agafes més aire, però de normal la teva respiració és més superficial, tens problemes per desconnectar, i això avui amb el mòbil ens passa moltíssim, perquè ho tenim tot en el mòbil, no vols mirar el mòbil, però tens el mail en el mòbil, tens les notícies en el mòbil, tens les targes d'embarque en el mòbil, i quan mires el mòbil, doncs veus les notificacions de WhatsApp, d'Instagram, de no sé què, i entres per veure un mail i acabes, i de cop dius, perquè estic a TikTok. Sí, no sé ni el que està, ni el que buscava, no?
I al marge d'això, com la memòria muscular que tenim d'agafar el mòbil i ja encendre la pantalla només per veure si hi ha alguna cosa.
Sí, sí,
de forma inconscient,
moltes vegades. De forma inconscient, és com que és una extensió de la nostra mà, i això fa que sigui molt difícil per nosaltres desconnectar, i com que tota la setmana es confonen els dies, no? Els caps de setmana són diferents, però segueixes connectat al món, a les notícies, a la feina, a qualsevol cosa. Tenim aquesta càrrega al·lostàtica de la que parlàvem, no? Aquest estrès, aquesta no desconnexió activada, no? Un altre indicador pot ser una baixa estabilitat emocional, en el sentit de que no recordes quin és el teu últim dia que vas estar realment tranquil.
Clar.
Que dius, quin va ser l'últim dia que vaig dir, ostres, que vaig respirar a fondo, que vaig dir, no tinc res a fer, que vaig desconnectar de veritat, que no tenia cap problema, cap mal de cap, no? Quan la calma no la pots reconèixer, això és perquè l'alerta s'ha convertit en la teva normalitat, no?
Per clar, tant, diguem que el moment de calma, que haurien de ser els normals, es converteixen
clar,
en excepcionals.
Hauries de tenir-ne o hauries de procurar-ne, hauríem d'anar descarregant o com a mínim deixant d'estar tensos a ratos, no? Tenir una activació puntual i després no estar activats, perquè si estem en activació sempre no descansa mai, no? El nostre cervell, el nostre sistema nerviós. Un altre indicador que ens pot indicar, valgui la redundància, que tenim aquest funcionament de no estem malament, però no, aquest direm que bé, és aquest pensament repetitiu persistent. Aquesta mena de rumiació funcional, no? Revisar converses, anticipar errors, analitzar excessivament les coses. No és un trastorn obsessiu com a tal.
Sobrepensar.
Però estem tot el rato pensant el que hauré de fer, el que no hauré de fer, li he dit això, no sé si li he dit a la meva mare, no sé què, l'he vist rara, no sé si li passarà alguna cosa, no? Aquesta rumiació, aquest soroll constant que el notes només quan el deixes de tenir, igual com quan encenem la campana extractora de fum quan cuinem i no la notem mentre estem cuinant i podem anar parlant a la cuina amb la persona amb la que estem i això, i quan l'apagues te'n dones compte de hosti, quin soroll feia això, no?
Quin plaer.
Quin soroll feia i m'havia acostumat a escoltar. O la gent que viu al costat d'una carretera que hi ha un autobús constantment, una parada, no? Que t'acostumes a aquell soroll del trànsit i quan no n'hi ha dius, ostres, realment vivim d'una manera molt malaltissa, no? Ens acostumem a tolerar nivells molt alts d'estrès, de soroll visual, soroll. Aquest és un altre indicador, no? Aquest soroll més mental en aquest cas, no? Un altre indicador pot ser la irritabilitat. Quan tenim petites friccions i ens costa després tornar a l'equilibri. Quan qualsevol cosa ens fa saltar.
Ens fa saltar i ens quedem dalt.
I ens quedem dalt i no tornem. És com aquestes cases que tenen contractades un X potència i llavors connectes una torradora i salten els ploms, que dius, però si només he connectat una torradora. Ja, però és que tens la nevera, la rentadora posada, el forn encès, no sé què, i connectes una torradora i et salta tot.
Claro.
Pues quan estem així, sobrecarregats, amb un munt de coses obertes, un munt de pantalles obertes, un munt d'electrodomèstics connectats, una petita cosa ens ho fa saltar tot pels aires. No és perquè allò sigui supergreu, però és perquè tu ja tens el llindar de la tolerància tan amunt que qualsevol petita cosa et fa o tan avall en aquest cas, no? Si estàs tan activat, tens tan poca tolerància que qualsevol petit estímul et fa saltar. Aquest també és un indicador de que estem en modo activado, però és una activació silenciosa, no? Estem com activats de manera sostinguda durant tant temps que ens hi hem acostumat i no ens en donem compte que estem en modo supervivència, no? Un altre indicador, reducció de vitalitat. Disfrutem menys de coses que abans disfrutàvem o coses que objectivament hauríem de gaudir, doncs un concert, estar amb els amics, prendre alguna cosa, anar a passejar, coses, o coses que abans ens agradaven.
Menys satisfacció no. En general,
sí,
no, la vida.
Sí, tinc un pacient que em deia, me n'he adonat compte que estic malament perquè abans feia vídeos de pesca i m'agradava molt fer-los i de cop ja no em vaig tenir més ganes, no? I per ell això va ser molt significatiu perquè és com, ostres, si hi passava molt temps fent això i ara no és que no hi passi temps, sinó és que no em ve de gust. Un altre indicador és una evitació subtil. Evitem converses, ajornem conflictes, anem esquivant, no? Perquè sabem que no tenim ganes d'enfrontar-nos a reptes, a conflictes, no? I anem com evitant els conflictes, les coses que ens poden estressar, no? I llavors això fa que vagi augmentant la nostra rigidesa psicològica, perquè cada vegada com més evites, més por et fa allò que estàs evitant, no?
Totalment.
I més ganes tens de que no et passi o de no trobar-te aquella persona o de no.
Rigidesa mental i física, perquè em sembla molt, molt interessant el que has dit abans, que al final aquests símptomes també desenvolupen el cos,
totalment.
El plano físic, no? La respiració, la rigidesa muscular...
Sí, gent que batiessa tot el temps, com quan tens fred i tens l'esquena així, hi ha gent que no sap relaxar-se, que se'n dona compte quan et fa relaxar i dius, ostres, estava super tensa, no? No me'n donava compte perquè ja estic acostumada i aquesta sensació l'he integrat com a normal i per mi això no és estar tens, no? El meu cervell no detecta aquest múscul estar tens perquè per ell allò passa a ser lo normal, no? La base. Llavors, no descansem, aquest és un altre indicador, aquesta fatiga que no hi ha una restauració, no? És una fatiga que no es resol dormint, estem saturadíssims i ens llevem i ja estem cansats, no? Ja ens aixequem cansats. Autoexigència constant, no? Aquesta activació constant del sistema d'avaluació i d'error. I el tema d'aguantar l'acabem incorporant dins la nostra identitat. No és ara hem d'aguantar perquè toca, no és un aguante funcional, o puntual o conjuntural, sinó que acabem incorporant dins la nostra identitat el que hem d'aguantar. I a més, avui en dia està molt, molt premiat lo d'aguantar, no? Aquesta gent que puede con todo, i a més aquesta paraula de l'empoderament, que ha fet molt mal, no? Que sembla que empoderar-se vol dir poder amb tot i no queixar-se, i a lo millor empoderar-se és dir fins aquí.
Empoderada estaves la meva abuela.
Exacte, la teva abuela sí que està empoderada, que deia jo. A partir de les 4 de la tarda em poso la novel·la i fins demà no penso fer res més. Això sí que és poder real, de poder decidir com gestiones el teu temps i disfrutar i anar-te'n a passejar i agafar uns espàrrecs i fer-te una truita per sopar. Això sí que és empoderament. No fer tot i fins a les 11 caure desmaiat al llit, perquè ja ni dormir, ja és que caus desmaiat.
Sí, aquí entraríem en un debat extens bastant sociocultural i polític. Inclús.
Exacte, ens estem portant... Llavors, no ens hem de deixar arrossegar per això, i sempre el que fem en aquesta secció és intentar posar consciència, una mica ja per tancar. Anem a posar consciència si ens està passant això. Si el que estem fent és aguantar, però tenim aquesta hiperactivació o aquesta sobrecàrrega, no cal esperar a trencar-nos per demanar ajuda o per reconèixer que aquella no és la vida que ens agradaria dur o que aquella no és la manera de viure o de tenir un dia a dia que ens agradaria tenir, no? O sigui, la salut és més que l'absència de malaltia i la salut mental és més que l'absència d'un diagnòstic. No hem d'esperar que algú ens digui si tens una depressió major o si tens un trastorn d'ansietat. Si notem algun d'aquests indicadors, no esperem a trencar-nos, perquè és veritat que quan et trenques, evidentment, sempre tot es pot reconduir. però quan et trenques és més fàcil, és més difícil després tornar al punt d'origen o tornar endarrere, no? Tot el que puguem evitar trencar, totes les coses que puguem... i això també passa molt amb relacions, no? La paciència que a vegades tenim per no explotar, però això són cicatrius que no haurem de curar després, no?
Clar.
Aquesta crec que és la gran feina de consciència i de prevenció. La feina de prevenció és aquesta, és adonar-nos de que hi ha certes coses que no hem de normalitzar, o sigui, no hem de normalitzar medicar-nos per una emoció normal, estar tristos quan ha faltat algú, o estar tristos de tant en tant, a vegades sense motiu, no necessàriament vol dir que estiguem deprimits, o no ens hem de prendre un ansiolític cada vegada que tinguem nervis o que estiguem activats, no? O sigui, també hem d'aprendre a tolerar
emocions, però per altra banda,
no? O sigui, ni un extrem ni l'altre.
No hem d'esperar
ni hem de
tenir...
medicalitzar lo normal, ni hem de normalitzar lo patològic, no? L'aguantar i el viure sense ganes de viure no és salut mental. Per tant, si fem una miqueta de revisió i ens ressonen alguna d'aquestes coses, igual estaria bé que ens plantegéssim fer una mica de puesta a punto.
I no esperar, no? Això a,
no esperar el col·lapse.
A complir la checklist del diagnòstic clínic per
exacte,
actuar.
Exacte. I a més, bueno, la societat científica s'està alineant cap a aquesta manera de treballar i, de fet, ara, bueno, a veure com quedarà aquest manual nou que faran, que es dirà manual científic, no manual estadístic, a veure com serà, però nosaltres ja ens adelantem en el llibre aquest que pugui sortir, en aquest manual que es pugui publicar, i la feina que intentem fer de prevenció és anem a cuidar-nos abans de petar. No? No esperem estar malalts per començar-nos a cuidar tant físicament com mentalment.
Com mentalment. Bueno, ja sabeu que en la Vanessa abordem diversos temes d'interès relacionats amb el benestar emocional i la salut mental, i ens podeu fer arribar els vostres suggeriments a través del seu perfil d'Instagram, Vanessa Parellada, Vanessa/Parellada, o el correu electrònic vanessaparelladatorres@gmail.com o info@radiovilla.cat.
Exacte. I el telèfon també el vam donar la setmana passada, perquè hi ha gent que és més... reaci a escriure, però el WhatsApp igual el té com molt a l'abast, que és el 687-420-351, que, bueno, que a vegades un mail igual et fa més cosa escriure'l, però un WhatsApp de...
Més proper, sí.
Sí, és algú que tenim tan a l'abast que potser és més fàcil. Si algú que necessita una maneta, doncs igual és més fàcil aquest canal.
Molt bé. Vanessa Parellada, moltíssimes gràcies, una setmana més.
Gràcies a vosaltres, com sempre, per aquest espai.